Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts al Blau Marí 182. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Encedem la nostra sortida al mar en el dia d'avui parlant de l'inici de la collita del musclo al Delta de l'Ebre. Aquesta setmana vam estar a les muscleres dels Alfacs amb el president de FEPROMODEL, Miguel Carles Gilabert. Amb ell vam parlar, vam enraonar i ens va explicar tot el que cal saber quan comença una collita. Vam aprofitar també per parlar de l'ostra i de la cloisa. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens parlaran d'un art de pesca, la moruna, i al Ranxo Bor ens prepararan rucs enfarinats, evidentment rucs de mar. A l'acordió del grumet Maria del Mar Bonet hem escollit un tema anomenat La veu del mar. I a Panorama Nàutic, l'Andreu Clarós, que avui el tindreu a nosaltres per partida doble, ens parlarà de la tercera festa de la mar a Cambrils com a president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. L'Aurora Requena ens donarà a conèixer una mica més de les rajades. I el Manel de Ramon a l'Arjau ens parlarà precisament dels opistobranquis o pavellones de mar d'aquesta conferència audiovisual sota el sopluig de la Barcelona Underwater Festival amb un dels organitzadors, Andreu Clarós, que ja l'hem tingut amb nosaltres com a president d'aquesta entitat que cuida el patrimoni i la navegació a la vela llatina. Per tant, res més, encetem el nostre Blau Marí d'avui i, com sempre, molt benvinguts al programa de ràdio dedicat a la gent de la mar.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Aquesta setmana al Blau Marí us volem parlar de musclo, donat que a les badies del Delta de l'Ebre s'ha iniciat ja la campanya de collita. Avui tenim amb nosaltres a Juan Miguel Carles Gilabert, que és el president de FEPROMODEL, de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, al qual li donem la benvinguda. Benvingut al Blau Marí, què tal?
Gràcies, bon dia.
Hem començat la campanya fa pocs dies. La pregunta obligada és quines perspectives, quines previsions, com encareu aquesta nova campanya?
Bueno, la campanya, segons els estudis nostres, s'incrementarà d'un 30 a un 40% més que l'any passat. Es comencem en retras uns 10 dies més tard per temes que no poden controlar atmosfèrics, però se presenta molt positiva i molt bé perquè els controls són tan estrictes que no poden fallar.
Estem parlant de que aproximadament de mitjana teniu una collita de 4 milions de quilos de musclo. Per tant, si s'incrementa, vol dir que aquestes xifres se superaran.
Sí, jo te parlo d'una qualitat extrema, d'aquestes 4 milions de quilos, aproximadament 300.000 quilos se poden valorar d'esta forma excepcional, que és la crem del musclo.
Una qualitat que heu decidit impulsar a través d'una marca pròpia, Musclos del Delta de l'Ebre, de la qual ja fa pocs anys que aneu introduint en el mercat i que aquesta darrera temporada vau produir-ne 200.000 quilos. Aquest increment, és a dir, aquesta previsió d'increment farà arribar la xifra fins als 300.000 quilos.
Sí, aproximadament sí. Si era així, el mercat potencial és Catalunya, són unes instal·lacions que estan al Delta de l'Ebre, dins un parc natural, recentment reserva de la biosfera, i és un producte cultivat dins les nostres terres i el consumidor número 1 per a nosaltres és Catalunya.
El fet de voler impulsar aquesta marca, Marisc del Delta de l'Ebre, d'impulsar aquests 200-300 mil quilos d'una qualitat més important, què implica això a l'hora de produir-lo, a l'hora de collir-lo, a l'hora de comercialitzar-lo?
Bueno, això implica molts temes que la gent ignora. Es començant que quan el musclo és de tamany visual, com la punta d'un bolígrafo, llavors quasi ja s'ha de prendre la determinació quin musclo s'ha de comercialitzar en esta selecció tan especial i quin musclo s'ha de comercialitzar en tamany estandarditzat. No oblidéssim que quan nosaltres veiem el musclo d'aquest tamany visualment tarda 18 mesos en arribar a tamany comercial. Sigueix tot un procés totalment diferent del tamany estàndard.
Clar, això, és a dir, aquest carinyo en la producció, després, evidentment, això equival a un preu de comercialització més important, no?
I tant, la diferència de la qualitat estàndard a aquesta qualitat seleccionada, doncs hi ha un diferencial d'un 30% aproximadament, que traduït en números és de 1,10 € que es paga al productor, que és un sector primari, i a 1,40 € que és esta qualitat extrema que arriba al consumidor.
Com heu arribat a la conclusió de que, a més de la qualitat que ja comportava consumir marisc molús del Delta de l'Ebre, havíeu de crear una marca de més qualitat, de més prestigi?
Bueno, que es fa musclo aquí al Delta de l'Ebre potser fa 60 anys que es fa musclo, però en els últims 30 anys, 40, han fet molta quantitat i poca qualitat. A través de males experiències, perdre molts de diners, hem arribat a la conclusió, i així ho estem reflectant, que més val fer qualitat que no quantitat.
Clar, això comporta que, com heu explicat, el preu del musclo d'1,50 €, 2 € pugui passar a comercialitzar-se per 4 i fins a 6 euros al quilo, depèn de la temporada.
Sí, sí, així és. I el que sí que està clar, que té una tendència que el consumidor demana més musclo d'esta qualitat que no de la qualitat estàndard.
Per altra banda, això de quina manera li arriba al productor? Perquè clar, estem parlant de la comercialització a través de la federació. De quina manera li arriba aquest canvi, aquest prestigi, aquesta qualitat al productor?
El productor li arriba de manera lo diferencial, que és 30 cèntims més per quilo. Això també li dona d'una manera que fa menys quilos, invertix menys honoraris, ell ho tracta més personalment, amb més carinyo, hi ha menys gastos, trau menys quilos però molta més producció. I el més important de tot això és que té la venda garantitzada.
Quines característiques ha de complir un musclo d'aquestes característiques? És a dir, un musclo, qualitat, marca, marisc del Delta de l'Ebre?
Bueno, pues mira, el control de qualitat consisteix que en un quilo de musclos han d'entrar entre 45 i 55 peces quilo, un mínim de 200 grams de carn en un quilo de musclos. Això és el mínim que es demana per a classificar-lo dins en esta qualitat.
Aquest any, i una mica per les condicions climatològiques, perquè en aquesta zona de Catalunya on s'ubiquen les muscleres, és a dir, a la zona del Delta de l'Ebre, badies dels Alfacs, badies del Fangar, pues hi ha aportacions que arriben del riu Ebre, i per els cabals que s'han pogut detectar, per les riuades i per tot plegat, pareix que les condicions són òptimes, no?
Sí, sí, les condicions són òptimes, però perquè siguin òptimes no consisteix que només baixi un bon caudal al Delta de l'Ebre. Falta que este caudal entre dins de les baies, que este caudal tingui un seguiment de sol constant, perquè a part la suma del sol, el caudal, temperatura de l'aigua que sigui superior als 16 graus, llavors fica en marxa el menjar per al musclo, que és el fitoplàncton. Tota aquesta ariosincràcia dona que el musclo s'engordeix més pronte o més tard. Però enguany portem uns 10 dies, 15 dies en retras comparat amb l'any passat per la inestabilitat del temps.
Quina importància té la barreja de l'aigua salada amb la barreja d'aigua dolça que prové del riu en la producció i la qualitat del marisc al Delta de l'Ebre?
Mira, pareix una cosa molt simple, però quan diem aigua dolça no solament estem parlant d'aigua dolça, estem parlant dels llims. Los llims se tracta que, si mal no recordo, m'apareix que és de quart de GB, los famosos limos del Nilo. ¿Vale? Pues los llims és los fangs que baixen barrejats en l'aigua dolça, que porten els seus nutrients, ¿vale? I això és tema indispensable quan se cruza en l'aigua salada en crear el fitoplàncton, que és l'indispensable per a la reproducció del marisc i també per a que el marisc s'engordisca.
Hi ha un altre tema que sí que m'agradaria tractar, que és de quina manera ha rebut el consumidor, de quina manera ha rebut el majorista, el minorista, aquest musclo de més qualitat que esteu posant en el mercat.
Bueno, mira, el consumidor final és molt fàcil. Vull dir, és el que sempre decideix. Quan tu li fiques un quilo de musclos que té una bona qualitat, que ell sempre està acostumbrat a comprar una qualitat estandarditzada, per 40, 50, 1 euro, indiscutiblement, se'n va la bona qualitat, preferix consumir menys, però més bona qualitat. I a la vista està que cada viatge això s'incrementa més.
La Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre està format per productors de les dues badies. Quan parlem una mica de l'entitat, quants productors la formen, des de quan funciona, quina és la seva finalitat, la seva funció?
Bueno, la federació la formen tres associacions. Aquestes associacions estan formades per productors. Realment són tres associacions el que formen la federació. La finalitat de la federació és gestionar tots els problemes col·lectius dels productors. Una és la comercialització, l'altra pot ser temes sectorials com ara legalització de plataformes, temes comercials, nous reptes. Vull dir, sempre està preparada per a gestionar una cosa col·lectiva.
Aquesta entitat, ara estem parlant de que comença la campanya del musclo, però estem arribant al final de la campanya de l'ostra. Una producció també important de l'ostra. Com qualificaria la temporada que està arribant al punt i final?
L'ostra se pot menjar tot l'any, el que passa que justament els mesos que porten R, sol ser més bona, perquè dona la coincidència que els mesos que no porten R, no és que no sigui bona, és que entra en època de desove i perd car de la seva molla, con lo qual ja no agrada tant al consumidor. Però, te dic una altra cosa, se pot seguir consumint ostra, igual, i el que també t'he de comentar de l'ostra, que per la sort que tenim aquí al Delta de l'Ebre, la qualitat d'aigües, lo sol, lo fitoplàncton, lo mateix temps que a nosaltres mos costa fer un ostre aquí, que pot ser 18 mesos, a França, al ser més gelat, los costa 2 anys i mig, i en un sabor totalment inferior. ¿Vale? També existeix avui en dia un ostre que quan se reprodueix per uns canvis de temperatura la fan, no sé si estèril, que es diu tripoides, que aquesta ostra té la qualitat o l'avantatge de mantindre's tot l'any plena perquè no arriba a desovar. Què vol dir això? Que el mes de maig, el mes de juny, juliol i agost, aquesta ostra està igual de plena com l'altra en els mesos d'R.
En tot cas, és bastant més modesta la quantitat, la producció d'ostra respecte al muscle.
I tant, d'ostra aproximadament se'n deuen produir uns 400.000 quilos i hi ha una anècdota molt gran, que aquí a Catalunya som uns grans consumidors de musclo, però d'ostra no tenim cultura. El 90% de l'ostra que produïm nosaltres me la compren els francesos. ¿Vale? Aquesta ostra a nosaltres me la paguen entre 3 euros, 3 euros i mig. Se'n va a França, se reimmersiona i llavors la venen com a marca francesa, que el preu arriba sobre 25 o 30 euros. França és un gran consumidor, és un gran productor, i l'altra anècdota és que l'ostra que no poden vendre al seu mercat, que té molt menys qualitat, menys car, menys sabor, més, és un desuniforme, no té aquella forma redona, és envasada en caixes de fusta, com a adorno li fiquen una petita botella de cava o de vi a la vora, i és la que fa cap a Mercabarna, als mercats d'aquí a Espanya. Al no tindre cultura no ho sabem valorar, ¿vale? I mos estem menjant l'ostra que els altres no volen.
Sí, tornem al musclo. Aquest musclo, quin és el seu mercat natural?
El seu mercat natural per a nosaltres és Catalunya. Està produït dins de les nostres terres i per a nosaltres és el nostre musclo. Com he dit abans, són unes instal·lacions únics en tot l'estat espanyol i tenim la sort que estan aquí a Catalunya. El mercat número 1 és Catalunya, però té una gran influència tot el litoral mediterrani. ¿Vale? Això no vol dir que s'envia als grans mercats com Merca Saragossa, Merca Madrid, Merca Sevilla, Merca València, que són els grans distribuïdors.
Per últim, en una altra ocasió, parlant amb el gerent de l'entitat que vostè president, amb el senyor Gerardo Bonet, ens va explicar l'ambiciós projecte de cultiu de clois al Delta de l'Ebre, un cultiu que pareix que s'ha endarrerit la seva collita, no?
Sí, bueno, s'ha endarrerit perquè el port del Fangar tenim problemes en l'entrada d'aigua dolça, vull dir, se mos tanca la punta, l'entrada d'aigua dolça durant els mesos de desembre, gener, febrer, març i abril, quasi és nul·la, hi ha una concentració d'aigua salada molt gran a la bahia i això dificulta al 100% el desenvolupament de qualsevol tipus de marís. M'entens? I llavors què passa? Aquesta campanya puguent-se adelantar o se retrasarà 3 o 4 mesos. Però jo crec que a principis de juliol, a meitat de juny, ja sortirem.
Pues molt bé, hem arribat al punt final, senyor Juan Miguel Carles Dilabar, moltíssimes gràcies i desitgem pues, això, que sigui una bona collita i que compleixi les previsions.
Gràcies a vostès.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts al Blau Marí. Què tal?
Bé.
Bé, avui, novament, amb el nostre interès pels estris de pesca, per la tradició pesquera, avui, de què mos parlareu?
Pues d'una altra pesquera que no està ja. Ja s'ha desaparegut, però bueno, va haver molts anys que... Igual que pareguda la madrava, però pues, a menut i a la voreta, pues, separa la voreta de l'arena de la costa. És la moruna.
La moruna. La pareguda a l'almadrava, sí. Però en més petit,
sí.
Dius.
La moruna s'ha fet lloc.
I quin tipus de peix es busca en la moruna? Tonyines no, perquè no, si la xarxa és més petita...
No, i està a la vora de la platja, això. Això es va...
Està més aterrat, no?
De les desembocadures, per exemple, pues, del port del Fangar, el riu al costat, separaven...
Desembocadures sí, de riu.
Molt bé, que pues, llobarro, tallams, mabre, peix...
Corballs...
Peix, quan hi havia abans. És una pesquera que aquí, l'última que vam conèixer, bueno, aquí baix al Delta, hi havia una barca sola que la feia. I jo no crec que hi hagués ningú més ja a Catalunya que es veia. Crec que no n'hi ha cap més.
És a dir, era lo procediment, sí. No? Lo sistema era paregut al de
l'almadrava, sí, però en petit,
buscant altres espècies,
sí,
de peix.
Sí, el llobarro, de quan en quan entraven llisses. Bueno, pues que era pel peix este que et dic, el més preciat era el llobarro. Se calaven els puestos que sabien que hi havia llobarros. I, però entrava de tot, pues, podia entrar pues, mabre, portava una caixa de mabre o... El dia que tocava la llissa, doncs llisses també n'entraven.
Te podia tocar un temporal,
i
anava a xorrar sí. Amb els tractors
també.
De la cava.
I perdre-ho.
També, no perdre-ho, sortíem per l'arena i anàvem per terra perquè com que estava tan propet de la platja... De la
desembocadura si s'omplia de sediment, doncs...
Sí. Normalment el cap d'en terra el tenien molt en terra, se posava molt a propet. Per no deixar passar el peix, vull dir, que trobes la paret també...
Perquè no s'escapés el peix pels sostres.
Molt bé, el mateix que la tonyina, que la madrava, ho feien per fora, aquí pues, també feien, intentaven agafar el racó d'entrar.
La moruna ha sigut l'art de pesca que hem conegut en el programa d'avui. Sí. Rafael, Joan, moltes gràcies.
Vinga.
El ranxo a bord.
Com que sentim la flaire ja de la cuina, perquè aquí ja veiem que els tenim trafegant, donem la benvinguda, novament, els hem sentit ara fa poc, però donem la benvinguda a Rafael Martí i Joan Argentó, que ja estan preparant el ranxo d'avui. Benvinguts, Joan i Rafael, avui que mos esteu... Què teniu entre mans, avui? Doncs
pues mira, ara ha arribat...
Ara ho veuràs.
Ha arribat la barca i m'ha agafat
un capritxo, i aquí hi ha uns rucs molt macos, negres, grossos, que és la temporada i estan de muerte.
Clar, quan dius rucs, per a la gent que no, que es profana en la matèria, entenem
que... A la part nord de Catalunya hi diuen gòmbits.
I diuen gòmbits.
Aquí a la part sud
hi diuen rucs.
I altres puestos que diuen altres... Bueno, com tota classe de peix, te dirien altra cosa.
Sí, no, no
per tant, estem fent rucs. Hem agafat... Quant de quantitat?
Pues una dotzeneta... Jo no sóc tan exagerat com Juanito, hem de
guardar la línia,
sí,
no?
Sí, perquè fotrem unes cassolades d'arròs.
Una dotzeneta de rucs de mig pam o de...
Però, home, de mig pam. Els més grossos, triarem els més grossos. Estos negres, veies, tu ja els veus.
Com més gros, millor.
Com més grossos, els millors.
I els agafarem, sí, els més grossos que han a la caixa. No mos dirà res, l'amo.
D'això la peixateria se'n troba?
Sí, però la gent no ho coneix. Això ho posen per a bollir, ho tiren tot el peix de bollir. I això és molt bo.
I és boníssim, és
boníssim. Tenen un gust...
I la carn molt fina.
Atenció a la gent que mos està escoltant, que hi ha peix d'este que tirem per a bollir, que és bo per a fer-lo d'una altra manera. I el rucs és una d'aquestes espècies.
Sí, lo podríem fer un suquet. Lo podríem fer fregit. I si mos apretes una mica, hasta a la planxa.
Hasta a la planxa. Però avui els farem com?
Fregits.
Fregits. En una mica de farina o no?
Sí, sí. Los agafarem, los escatarem, los obrirem la tripa, però no del cap a la cua. Un tallet a la tripa, travesser. I li traurem la miqueta de la tripa.
Per què este tall travesser i no del cap cap a la cua?
Perquè el ruc no és molt gros i és millor, li fas un lo tall
travesseret
i al mateix gabinet li traus la miqueta de la tripa. Lo llimpies bé.
Molt bé.
Perquè si no, estos animalets mengen caragolets i te'l podries menjar la tripa i tot, però trobaràs allò, crec...
Cosetes duretes que et feien.
És com arena, i això és de peix, menja i...
Vinga, una vegada els tenim netejats, els tenim escatats, què fem?
Los salarem.
Los salarem ben saladets.
Los enfarinarem i la paella al foc, l'oli calentet i doradets. I calentets, i això...
Com si féssim llucet, no?, per exemple.
Molt bé, igual.
I en què ho podem acompanyar, això, Rafael? Que no estigui el plat buit, allò només de...
Podríem fer un poc de tomàquet des que ja venen preparada, en la paella, i...
Triturada, que sigui triturada. Més val que la fessis tu.
I una mica...
Amb una tomaqueta d'estes de maní, obertetes, així, no?
Sí,
fregideta també, no?
Ho pots acompanyar.
Doncs bueno, avui hem conegut que el ruc, a més de per a fer caldo, també serveix per a moltes altres maneres de cuinar. I que és d'aquestes espècies no comercials que llàstima que no es coneixen perquè donarien valor afegit a la feina del pescador. Rafael, Joan, fins al pròxim programa.
Adéu-siau.
Adéu.
L'acordió del grumet.
Juventud. sentir de lluny la veu del mar. Diria que no tenc
Panorama Nàutic.
Avui al Panorama Nàutic volem parlar-vos de vela tradicional, de patrimoni marítim, i per això hem convidat al programa el doctor Andreu Clarós, que és el president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Senyor Clarós, benvingut. Què tal? Com estem?
Molt bé, encantat d'estar novament amb vosaltres.
Suposo que treballant, no?, per la difusió d'aquest patrimoni, no?, i per aquesta cultura de la mar, no?
Evidentment, evidentment. És un moment que és difícil, tots sabem la situació econòmica que està passant al país, i sabem també que la cultura i el patrimoni en aquests moments és potser quan menys atenció se li dona, però no deixa de ser igual d'important el preservar aquests patrimonis tant de mar com de la gent de mar.
Avui l'hem convidat perquè n'han organitzat una de grossa a Cambrils de cara al proper cap de setmana, fins al 17, activitats en aquest objectiu, en aquest àmbit, no? Promocionar aquest patrimoni, la recerca que se'n fa d'aquest patrimoni marítim, la conservació que se'n fa d'aquest patrimoni marítim i la navegació en aquest patrimoni tradicional, no?
Exactament. La federació va néixer fa 10 anys, exactament aquest any en fa 10, i s'ha anat ampliant, cada vegada són més el número d'entitats que la integren i d'embarcacions que també formen part de la federació, i amb motiu d'aquest cumpleanys, aquest aniversari, el que fem és una nova festa que serà la tercera que serà concretament a Cambrils durant aquests dies. La primera va ser l'any 2006 a Cadaqués i una segona a Vilanova el 2010.
Per tant, no estem parlant, doctor Clarós, d'una trobada de vela llatina, no? Estem parlant de la Festa del Mar.
De la Festa de la Mar, la gran festa de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial, que al mateix temps integra altres festes, com són la Fira Marítima de la Costa Daurada, que es feia a Cambrils tradicionalment, i les seves jornades del Romesco. El qual vol dir que d'aquesta forma estem unint dins del que és la vila de Cambrils, s'està unint el patrimoni amb altres coses que ja es feien, altres celebracions, i ens permet arribar molt enllà i anar fent el que podríem dir aquella gran parada que es veu a les costes franceses, sobretot, o italianes, tant siguin les atlàntiques com les mediterrànies.
En què consistirà aquesta festa, doctor Clarós? Perquè, clar, quan el sentim parlar a vostè de tot el que organitzen, en aquest sentit, les entitats similars a la que vostè presideix aquí a Catalunya, però a França, a veure, ens explica sempre grans coses i que aquí encara tenim molt de camí per recórrer. Per tant, en què consistirà aquesta tercera festa de la mar?
La tercera festa de la mar, diem que arrenca, per dir d'alguna manera, el diumenge, dia 10, on es farà el pregó. El pregó de la festa el farà el senyor Roger Marcet, director general del Consorci de les Drassanes, del Museu Marítim, i a partir de llavors es dona el tret de sortida, que el dijous, dia 14, és quan comencen a arribar ja les grans embarcacions que participaran a la festa i les petites també. Això farà que el divendres ja tenim, inclús hi ha visites pels escolars, es poden visitar també el varadero, les embarcacions a l'interior, tallers de nusos, projecció de pel·lícula, tot això va incrementant-se i el dissabte ja a les 9 del matí comença amb una sardinada popular, però ja comencen també les activitats culturals. Música, visita a les embarcacions, reunions dels patrons que participaran, hi ha una navegada, un taller de nusos, s'ensenyaran els diferents projectes que es tenen en aquest moment en marxa. Crec que hi ha un que serà molt maco, i és que el mateix Cambrils, que hi ha una embarcació molt antiga, concretament de l'any 1930, comença el procés patrimonial d'aquesta embarcació. És a dir, és una embarcació que s'acull com a la definició de patrimoni marítim. És una de les formes que millors per poder salvaguardar tot aquest patrimoni. N'hi ha d'altres que hi participaran, que ho són, ja són embarcacions patrimonials, però en concret viurem en directe la patrimonialització d'una d'elles.
D'on ve la gent que participa en aquesta festa del mar?
Puc dir-ho, és una pregunta que m'agrada que la faci i puc contestar amb orgull. Així com les anteriors eren més limitades, la participació de la gent, en aquesta comença des de Múrcia, des del Club Nàutic de los Nietos, del que envien embarcacions, i ens arriba fins i tot a Colliure, passant per tota la costa catalana. Això realment és molt important, perquè reunirem entre 40 i 50 embarcacions de tots aquests municipis, però sobretot hi ha una dada molt important que és bàsica, i és que des de la costa de Ponent, que sempre havia sigut la que menys potser hi participava o la que menys representació tenia, en concret aquest any aportarà un número proper a la vintena d'embarcacions tradicionals. Això representa que hi ha hagut un increment brutal de la participació, de la recuperació d'embarcacions i de la il·lusió de la gent de Ponent per recuperar patrimoni. Crec que això és bàsic.
A part d'aquest, de saber la procedència, quin tipus d'embarcacions? Ho dic per aquells que ens puguin escoltar i que puguin entendre que, bueno, tot i que no tinguin embarcacions, pot ser una bona oportunitat per poder introduir-se en el tema, per curiositat, per veure quin tipus d'embarcacions trobarem a Cambrils.
Podríem dir que parlar de les embarcacions menudes, d'aquelles que amb unes eslores mínimes dels 4 metres i mig, 5 metres, arribarien fins als 10 metres, 9 metres, que és les eslores més habituals. Però tenim el rumor també de dir que embarcacions de gran eslora, com són el Pailebot o Santa Eulàlia, serà la primera vegada que pugui entrar a Cambrils, que s'estan fent esforços per aconseguir el puesto perquè pugui estar al port. Aquest Ciutat de Badalona o el Sant Ramon, que aniran arribant per mar, són embarcacions que mai havien estat juntes al Cambrils o per la festa nostra, però que inclús ens ve l'embarcació Notre Dame de la Consolació, que és de l'any 1913 i està declarada Monument Nacional Francès. És a dir, allò que parlàvem, ens porten un avantatge, però nosaltres cada vegada n'hi hem retallat més. Penseu que el Sant Ramon, que ara fèiem menció, és de l'any 1904. Per tant, ja és una peça molt única. O el Miquel Nansa de Cambrils, que és de l'any 1905. Com veieu, estem parlant d'un patrimoni que molt se n'ha perdut, però encara en tenim molt i que hem de fer que no només recuperar-ho, sinó lluir-ho. El paellebot de Santa Eulàlia, del Museu Marítim, és de l'any 1918, és a dir, aviat arribarem al seu centenari. Per tant, penseu que estem fent grans esforços perquè la gent pugui veure-ho, disfrutar-ho i entengui què vol dir la defensa del patrimoni marítim, i és allò que ens pertany a tots, és història, per tant, ens pertany a tots, encara que uns quants bojos tirin del carro, mantinguin les embarcacions, passin moltes hores al cuidado d'aquest patrimoni, però de fet és un patrimoni comú, és de tot.
Aquesta manera de promocionar el patrimoni també promociona tradició, també promociona cultura, no? La cultura dels pobles pescadors, la cultura de marinera, la cultura gastronòmica. En definitiva, a través d'una manera de navegar que evidentment s'ha perdut en l'àmbit professional, però que implícitament porta que si llancem la memòria enrere, és a dir, els nostres mariners i pescadors navegaven d'aquesta manera i, per tant, aquest és el camí que ens uneix amb aquesta cultura, no?
Exactament. Penseu que a l'hora de definir el patrimoni marítim podríem desglosar en dos grups importants. El patrimoni material, allò que es pot tocar, i l'immaterial. El material serien les embarcacions, serien els ports, serien els espais portuaris, pluvials, part de la costa, els amarradors. Hi ha tota una sèrie de les eines de calafat. Hi ha tota una sèrie de material que sí que és tangible. Mentre que tens el material intangible o immaterial. Seria la forma de navegar, la parla dels pescadors o dels mariners, la tècnica de fer nusos, la tècnica dels calafats, la forma de tractar la fusta. Hi ha el mateix ranxos, el coneixement dels ranxos dels mariners, la forma de viure i vestir. Són tantes i tantes coses que tot això que estan caient a l'oblí. I si no ens hi posem entre tots, si no ho fem sortir del record dels avis, que ja estan a punt de desaparèixer, si no ho fem sortir, si no ho ensenyem, si no ho escrivim, tot això ho perdrem. I és una llàstima, perquè jo quan veig que de vegades en determinats pobles es fan fires medievals i en canvi aquest poble no existia a l'època medieval, això sí que de vegades em fareix quan ho veig, perquè dius, no té lògica, però en canvi sí que teniu patrimoni d'altres coses. O sigui de l'olivera, o sigui de la vinya, o en aquest cas dels pescadors. Anem a rescatar tot això, això és important. Això és molt important i es pot dir moltes coses.
Senyor Clarós, desitgem que aquesta tercera Festa del Mar sigui tot un èxit i que, bueno, i que aquesta embranzida que li estan donant a la cultura i al patrimoni marítim i fluvial, que el com tan nostre i eix vertebrador d'aquesta cultura i d'aquesta tradició marinera i pescadora, pues vagi endavant i segueixi el seu camí de pujada, com ens ha anomenat vostè fa un moment, no? Que ara és un moment en el que el tema està en efervescència.
Exactament. Jo voldria afegir, si em deixeu, en 30 segons, només quatre paraules. Estem parlant marítima i fluvial, i sembla que només fem referència al mar. Per la propera Festa de la Mar, la nostra idea és la participació del riu, de que el component fluvial sigui l'estrella. Hem fet ja tres festes a la mar, crec que ara ja ens toca fer una en el riu. Per tant, tota la gent del riu, sabeu que teniu que contactar amb nosaltres perquè per el 2017 la proposta serà fer la gran Festa de la Federació al riu. Crec que és algo que tinc que dir-ho.
Que és de justícia, no?
És de justícia, que ja toca i que, per tant, ho hem de fer.
Doctor Clarós, moltíssimes gràcies i que vagi tot molt bé.
Perfecte, a vosaltres.
Plàncton.
I avui en el plàncton, en aquesta secció, hem de conèixer més sobre alguna espècie marina. Per això, com sempre, l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa, la tenim al costat nostre, disposada a això, a fer-nos més popular una de les espècies habituals en els nostres mars. Aurora, què
Hola.
Tal? Com estàs?
Molt bé.
Avui què ens portes? Alguna espècie habitual, alguna espècie simbòlica, com ho tenim?
Bueno, avui us porto, parlarem de les rajades, així, com a general, com a tota la família, les rajades.
Les rajades en l'àmbit general, és a dir, podríem, sí. En alguns llocs, no?, es diu escrita, no?
Escrita, les escrites, molt bé, sí, però això rajades. Que sí que són animals molt emblemàtics, trobo, no? A més tenen així algo que ens atrau. I a més també estan a les nostres peixateries.
A més, no? Diuen que són cosines o cosines germanes dels taurons, no?
Ho són, efectivament. Les rajades són cosines germanes dels taurons, tenen aquestes mateixes 5 esquerdes als costats, no? De les brànquies, que les serveixen per a respirar. El que passa que el cas de les rajades, si penseu com són, no ho tenen al costat, sinó que tenen a la part ventral. Tenen com enganxat al terra, no? Però on van nedant. I una altra característica que també tenen aquests dos grups d'animals és el material que constitueix els seus ossos, no? Perquè són cartilaginosos.
Els taurons també, és a dir, també. Les rajades ja sabem...
Els taurons i rajades són cartilaginosos, és a dir, no tenen aquest esquelet o les espines d'un just, per així dir, sinó més aviat un material així més com la nostra orella, no? Algo així.
Molt bé.
I bueno, són peixos que estan aplanats, que tenen... el rostre amb les brànquies, amb els ulls, mirant cap a terra. Si us recordeu com són, no? Les seves aletes que són molt obertes, que estan fusionades, que acaben en punta i que realment semblen com unes ales, no? I és molt espectacular, a més a mi m'agrada quan veus un vídeo o un reportatge a la tele com naden, no? Són tan elegants.
Molt bé, tenen una elegància, no?
Sí,
en la seva... quan es desenvolupen dins de l'aigua, no?
El que passa és que el que no són molt ràpides, no? Aquesta fisonomia que tenen, pues, al contrari, potser que els taurons que tenen són més... El seu propi cos ja està, no? Està dissenyat, per així dir-lo, com per anar molt, molt, molt ràpid. Les ratllades no ho són tant, no? I bueno, després tenen aquest tret, no?, que és de la seva morfologia, que sempre s'atrau, i és aquesta cua, que hi ha tantes històries al voltant seu, que si té verí, que si no, va morir, aquest especialista famós va morir per culpa d'aquestes cues. Bueno, bàsicament és una part que li ajuda a nedar. I només s'han trobat dues espècies que no són ben bé ratllades, que tenen verí a la part final, a la punxa, diguem-ne, d'aquestes cues, que no hem de tenir cap perill, no hem de tenir temor si ens trobem una ratllada, si tenim la sort de trobar-nos-la dins de l'aigua, no?
Hi ha una gran varietat, no?, d'espècies.
Sí, aquí al Mediterrani ens trobem unes 16 o 17 espècies.
I cap d'aquestes és de les que té verí a la cua.
Viuen a Austràlia, saps que allà tot el que és verinós està allà, Austràlia.
Sí.
I bueno, aquestes espècies són bastant variables, no? Les que tenim al Mediterrani, algunes que són més petitones, uns 40-50 centímetres, i altres que poden arribar als 2 metres i alguna cosa. I bueno, els agrada viure bastant de fundària, algunes si les trobem potser entre els... jo que sé, 0 i 90 metres i altres quasi els 1.000 metres, no?
Però vaja, a prop de la costa no les trobem.
No, de normal no. I bueno, no se sap molt de la seva biologia, ¿vale? Sí que se sap, pues, això, que viuen enganxats sempre al fons, que mengen petits invertebrats, crustacis, moluscs, petits peixos, també sabem que aquestes rajades de les que parlem avui, perquè després no hi ha altres que no, posen ous. Evidentment no és com una gallina, no? Perquè les ratllades posen uns petitous, que més aviat són com unes petites bosses, no? D'uns 6-7 centímetres, així d'un material touet, així per dur, i que recorda una miqueta el cuir, no? Aquestes bossetes tenen les 4 banyes que ajuden, junt amb un pegament que tenen, a que l'ou se quedi enganxat a alguna alga, o pot ser alguna planta, alguna gorgònia, i no es quedi allà a la deriva. Després d'aquest ou, de càpsula, passats uns dies, quan ja no té aliment, pues la petita ratllada, que és molt petita, un centímetre, surt i se'n va a viure la vida. I bueno, aquestes càpsules, aquestes bosses, molts cops a la primavera i sobretot després de les llevantades, arriben a les platges. Així que realment us recomanem ara mateix que és un bon moment per sortir a buscar-les. Has de remenar una miqueta, a vegades entre algunes restes, a vegades te les trobes més lluny de l'aigua del que t'imagines, perquè les càpsules aquestes s'assequen molt ràpid amb el sol i llavors fa una miqueta de vent i volen. Però són molt curiosos i a més està molt bé el fet de trobar-les perquè bueno, vol dir que aquestes ratlles s'han reproduït i que estan al mar, no? Que estan, que estan fent la seva vida, diguem-ne.
Curiós això dels ous, perquè possiblement molta gent trobem aquestes petites crostes, perquè un cop passa, surten de l'aigua, es fan més dures,
sí,
o més plasticoses, no?
Efectivament.
I que no sabem la seva procedència, no? Veiem allà les banyes, pareixen com un escarbot i tal, un escarabat, i ara en podem saber una mica l'origen, no?
Efectivament.
Això vol dir que a la costa, no prop, però sí a la mar que tenim davant aquí a Catalunya, pues que hi ha una intensa activitat reproductiva de les rajades,
sí,
no?
I especialment a la zona de Terres de l'Ebre, no, igual no és tan fàcil trobar-la en altres indrets de Catalunya, però en aquesta zona de Terres de l'Ebre és bastant, bastant fàcil.
Doncs escolta, la rajada que té, la veritat és que és un producte gastronòmic de primera qualitat, té moltes possibilitats gastronòmiques i bueno, que és un peix molt interessant. Avui ja el coneixem una mica més.
Molt bé.
Aurora, moltes gràcies.
Molt bé.
L'Arxau.
Abans escoltàvem el doctor Andreu Clarós parlant-nos d'aquesta tercera festa de la Mare Cambrils i ara està amb Manel de Ramon per parlar-nos dels opistobranquis, unes espècies marines molt peculiars.
Bé, avui del nostre apartat anem a parlar amb Andreu Clarós, una persona que ha estat en diferents ocasions al nostre programa i segurament avui també l'han sentit, un apartat dedicat a la cultura marina i que avui ens porta cap a una sèrie de xerrades, unes xerrades que estan dintre del marc d'aquest Barcelona Underwater Festival. Anem a parlar amb el doctor Clarós. Doctor Clarós, què tal? Benvingut al programa.
Què tal? Molt agraït de poder parlar amb vosaltres i poder explicar totes les iniciatives que tenim en marxa.
Bé, hi ha un tema que és important avui, aquesta xerrada sobre els opistobranquis, més coneguts també com papallones de mar. Per començar, per posar-nos en situació, què són els opistobranquis?
Els opistobranquis és una espècie de submolusc i aquests animals, també coneguts abans com a nudibranquis, venen a ser com si diguéssim cargols sent els que els hi falta la closca. És a dir, que tenen exposada tot el seu cos a l'exterior.
Mm-hmm. Com una babosa terràquia.
Com una babosa.
Com una sangonera, vaja.
Exactament, a nivell de mar.
A nivell marí. Llavors es diu papallones perquè suposo que es manegen a través d'alguna mena de tentacle que sembla una ala.
Ells tenen el seu peu amb el qual es van desplaçant igual que els cargols o les baboses per terra i quan estan sobre algun objecte o sobre el sol van caminant igual que les baboses, però tenen la possibilitat amb una espècie d'ales que disposen laterals, una expansió del seu peu, que amb un moviment de contracció poden com volar com una papallona o inclús com si fos, o menys romànticament, com un ratpenat.
Menys romàntic, però igual d'eficaç a l'hora de volar o de desplaçar-se.
Evidentment. L'única diferència és que volen al mar, no a l'aire, sinó en el mar.
I qui ha mostrat o qui mostra interès per aquesta mena de, bueno, d'animals marins, d'aquests opistobranquis, d'aquestes papallones de mar?
Pensem una cosa, que són petits, que els màxims mides que podem veure a la Mediterrània poden tenir 10-12 centímetres, però la majoria són més petits. I era algo que abans els submarinistes quasi despreciaven. Eren els biòlegs marins qui s'hi fixaven amb ells, però avui en dia hi ha tanta gent que fa immersió i potser els grans exemplars de peixos són més raros, més difícils de veure, que la gent fa immersions com més curtes amb espais més petits i van realment buscant tot allò que es mou i fotografien o graven en vídeo aquestes imatges. I és així com comença a sortir aquest minúscul univers on troben una sèrie de sers vius que estan captant l'atenció moltíssim. És a dir, que cada vegada hi ha més afició per poder observar aquests animals i inclús descobrir noves espècies que encara s'estan trobant.
Efectivament. Anem a parlar d'aquestes xerrades que tindran lloc aquesta propera setmana i que tindran quatre apartats. Qui impulsa aquestes jornades, senyor Clarós?
El Barcelona Underwater Festival va ser una iniciativa que vam començar l'any passat arrel de l'exposició de càmeres fotogràfiques i de cinema submarí al Museu Marítim. Uh-huh. I el Museu Marítim disposa a col·laborar I des de llavors, des del Barcelona Underwater Festival, estem organitzant una sèrie de xerrades tan històriques del món del busseig o de la fotografia submarina com de la biologia marina. Això ens està permetent pues, anar allargant durant tot aquest any 2015 inicialment diferents activitats. Ara, en breu, el dimecres que ve, dia 13, a les 6 de la tarda, és aquesta dedicada als opistobranquis.
Molt bé. Col·laboren en algú, vostès? O formen part d'algun grup? És que tinc entès que hi ha un grup que es diu Bimar, Vida Marina, que també hi participa en aquest seguit de trobades, no?
Correcte. El Bimar vol dir Vida Marina, és un acrònim de Vida Marina, és el grup dedicat als opistobrancs mediterranis, ibèrics, i són els que estan fent tot aquest estudi i són ells els que, en concret, la setmana que ve, van a fer l'exposició, les quatre exposicions de les que constarà l'activitat del dimecres.
Aquestes quatre exposicions, aquestes quatre xerrades, que m'agradaria que ens digués sobre què versaran i qui les donarà.
Sí, les quatre xerrades són, en primer lloc, Miquel Pontes serà qui presentarà qui és el grup BIMA, que és el que fan, sí. I ens exposarà també la seva web, que recomano visitar, OPTA, que és opistobranquis.info.
Molt bé.
Si ho busquen per internet podran entrar, i és realment espectacular. Després, això serà entre 6 i 6 i mitja. De 6 i mitja a 9, perdó, a 19, a 7 de la tarda, serà el tema de la biologia dels opistobranquis. Uh-huh. Tot això fet pel doctor Manuel Ballesteros, doctor en ciències biològiques, especialitzat en el tema dels opistobranquis.
Yeah, efectivament. Tercera.
A les 19 i durant mitja hora, en Enric Madrenes, que és un gran fotògraf submarí, fa molts anys que fa, i és bussejador des del 92, i que fa fotografia des del començament, i ell ens ensenyarà la tècnica per fotografiar, evidentment tècnica macro, aquests opistobranquis. Uh-huh. Com tenim que disposar, quines són les lents bones, les aproximacions, la llum, col·locació de llum, els àngols, etc. I després, a les 7 i mitja fins a les 8, el càmera Jordi Regàs ens parlarà sobre el vídeo macro dels opistobranquis. Per acabar de rodonir, que el que no vulgui fer imatge en vídeo, la pugui fer en fotografia, i el que simplement vulgui anar a contemplar aquest cel sota l'aigua, tingui la informació dels opistobranquis per part del biòleg, i al mateix temps sàpiga que existeix també un grup de persones molt interessades en aquest tema, els quals pot contactar i pot enviar les seves imatges, preguntar les seves dubtes, tot el que sigui sobre aquest món.
Doncs ja ho saben, avui hem parlat amb el doctor Andreu Clarós, un afeccionat, una persona que viu això amb molta intensitat, tot allò que fa referència a la vida marina i més aviat submarina. Avui hem parlat dels opistobranquis, aquesta mena de papallones marines, de les que se'n parlarà aquesta propera setmana al Museu Marítim de Barcelona. Doctor Clarós, gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada, que sigui un èxit.
Ho serà, perquè pels ponents que hi ha el té que ser. Només falta l'èxit de públic.
Perfecte, esperem que així
moltíssimes
sigui.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Feliç jornada.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies. També gràcies al doctor Andreu Clarós, que ens parlava com a organitzador de la Barcelona Underwater Festival, d'aquestes activitats relacionades amb los opistobranquis. I que també, en una part del programa, ens ha parlat també com a president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Recordem que iniciàvem el programa amb Juan Miguel Carles Gilabert, president de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, sobre l'inici de la temporada de la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. La Moruna ha estat l'art de pesca de la que ens han parlat Joan Argentó i Rafael Martí, que també ens han preparat a la cuina uns rucs enfarinats. I a l'acordió del Grumet, la veu de Maria del Mar Bonet, la veu del mar. Avui, com hem dit, al panorama nàutic, el doctor Clarós ens ha parlat de la Festa de la Mar a Cambrils com a president de la Federació Catalana per a la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Les rajades ha estat l'espècie marina que ens ha presentat l'Aurora Requena i aquestes conferències i audiovisuals sobre els opistobranquis a la Underwater Festival Barcelona, al Museu Marítim de Barcelona, càrrec del doctor Andreu Clarós en una conversa amb Manel de Ramon. Res més, ho deixem aquí i ens acomiadem fins a la pròxima setmana. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.